Són les 8, molt bon dia.
Molt bon dia per tenir el paraigües a prop. Tornen els ruixats i l'ambient fresc.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Les 8 del matí de dijous 10 d'octubre del 2024, avui tindrem, esperem, núvols, temperatures més baixes i ruixats durant la tarda. Atenció, ruixats durant la tarda. Ha plogut en alguns punts de la comarca durant aquesta matinada. Demà divendres continuarem amb un ambient de tardor sense que el temps millori del tot. Avui al Supermatí explicarem que l'Ajuntament de la Bisbal ha arribat a un acord amb Aigües de Barcelona per posar fi al conflicte judicial que s'arrossega des de fa més d'una dècada, el conflicte amb l'antiga Sorea. Analitzarem les conseqüències d'aquest acord. I també parlarem de la troballa d'11 granades de la Guerra Civil a Sant Feliu de Guíxols i coneixerem com la pandèmia ha impactat a la salut mental al Baix Empordà, perquè en tenim dades. I no ens oblidarem de la Festa de la Cervesa de Platja d'Aro, que aquest any arriba a la 36a edició, però també hi ha esdeveniments al voltant de la cervesa a Palamós amb el Mar de Birres. Tot això i molt més, al Supermatí ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i en emissió també a Ràdio Bisbal. I avui al Supermatí parlarem amb el gerent del Consorci de les Gavarres, Quim Gubau. El consorci ha completat la retirada d'estructures obsoletes de la zona del Puig Cargol. Explicarem per què és important. I com cada dijous, parlarem de cinema i de sèries amb l'Ignasi Arbat. De seguida ho repassem tot, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Carla Saló, bon dia.
Bon dia.
Sergi Villena.
Hola, bon dia.
I Carme Pons.
Hola, bon dia.
I jo mateix, en Dani Cortés.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
L'Ajuntament de la Bisbal ha arribat a un acord amb Aigües de Barcelona, amb Agbar, que és la propietària ara de Sorea, per liquidar el contracte, aquell que es va declarar nul el 2010 i que exigia una indemnització que l'Ajuntament pagués 2,5 milions d'euros, doncs ara s'ha liquidat sense haver de pagar aquesta indemnització.
El pacte entre el consistori i Agbar contempla que no es pagarà res per la liquidació i també que l'empresa retirarà les demandes que té interposades contra l'Ajuntament de la Bisbal. L'acord caldrà que s'aprovi en el ple d'aquest mes d'octubre, però ja és segur que tirarà endavant amb els vots a favor de l'equip de govern del PSC, Junts i Tots per la Bisbal. Això donarà via lliure a licitar el nou contracte pont que l'Ajuntament vol fer per 2 anys prorrogables i que serà previ a la municipalització del servei d'aigua.
Han neutralitzat 11 granades de la Guerra Civil submergides al litoral de Sant Feliu.
11 granades han sigut neutralitzades amb èxit a Sant Feliu de Guíxols en mans de la unitat de capbussadors contra mines de l'Armada. Les granades de mà, pertanyents a la Guerra Civil, es trobaven en una zona propera al penya-segat de les Sofreres. L'operació, impulsada per la troballa accidental d'un grup de submarinistes locals, s'ha completat amb èxit malgrat les dificultats pel fort vent de Garbí.
Els trastorns de salut mental s'incrementen al Baix Empordà des de la pandèmia.
Segons el psicòleg del sector del Baix Empordà, de la xarxa de salut mental i addiccions de l'Institut d'Assistència Sanitària, Agustí Camino, la pandèmia ha suposat un abans i un després en la salut mental, tant dels adults com dels joves.
Augmenten les insolvències particulars a Girona durant el 2024.
Les insolvències particulars a Girona han crescut un 25% durant el primer semestre del 2024, segons el Consell General del Poder Judicial. En total, 491 persones s'han declarat insolvents, un augment impulsat per la llei de la segona oportunitat. També s'han executat 548 desnonaments i les demandes d'acomiadament han pujat un 28% respecte a l'any anterior.
Aquest curs escolar, l'Àrea Bàsica de Salut de Palafrugell començarà un programa innovador per capacitar el professorat de les escoles en primers auxilis, des d'escoles bressol fins a institut, per donar capacitats als professionals i al professorat de les escoles i instituts de Palafrugell perquè puguin atendre en primers auxilis. I anem en cultura. Empúries acull la primera residència creativa internacional.
Una investigació liderada per la universitat...
Un moment, aquesta no és la crònica, a veure si podem escoltar-la. Ara sí, perquè de fet primer hem de parlar d'Ullastret, perquè un estudi confirma que els nadons enterrats a les llars ibèriques d'Ullastret van morir per causes naturals.
Una investigació liderada per la Universitat Autònoma i la Universitat de Vic, basada en l'anàlisi microscòpica de dents de llet, descarta sacrificis i rituals als enterraments de nadons trobats en llars íberes. L'estudi, que inclou 45 esquelets de diversos jaciments catalans, conclou que les morts van ser naturals, majoritàriament per complicacions perinatals i naixements prematurs.
Ara sí, Empúries escull o acull la primera residència creativa internacional.
Del 16 al 21 d'octubre, el Museu d'Arqueologia de Catalunya a Empúries serà l'escenari de la primera residència creativa internacional, impulsada per la Direcció General de Patrimoni Cultural i l'Institut Ramon Llull. Figures com Alice Oswald o Joana Gomila participaran en aquesta iniciativa que es presentarà el 23 de novembre al Festival Clàssics a Barcelona.
La campanya gastronòmica Esniu de Palafrugell, organitzada per l'Institut de Promoció Econòmica, començarà el pròxim... Demà, de fet, comença demà i s'allarga fins al 8 de desembre. Aquesta tradició, que enguany celebra la seva 27a edició, reunirà 5 restaurants del municipi. Són l'Arc, la Xicra, Pa i Raïm, Xadó, a Palafrugell, i Esportió de l'Hotel Hostalillo de Tamariu. I Platja d'Aro celebra la 36a edició de la Festa de la Cervesa amb música, animació i una gran varietat de marques.
Enguany, com a novetat principal, la festa s'allargarà durant 10 dies consecutius, oferint activitats tant durant els caps de setmana com els dies laborables. L'accés a la festa és gratuït i els visitants podran tastar múltiples varietats de cerveses, tant de marques de proximitat com de productors nacionals i internacionals.
I aquest dissabte, demà passat, Palamós torna a ser el centre de la cervesa artesana elaborada a Catalunya amb la celebració de la 6a edició de la mostra al Mar de Birres.
L'esdeveniment començarà a les 11 del matí i s'allargarà fins a la mitjanit, oferint una àmplia varietat de cerveses artesanes catalanes, així com activitats pensades per a tots els públics.
Les 8 i 7 minuts de dijous 10 d'octubre del 2024. Avui tornem a parlar de tennis i de Paula Badosa, que es va haver de retirar del torneig de Wuhan sense jugar.
La tenista baixempordanesa va causar baixa en el 8000 de Wuhan per culpa d'una gastroenteritis una hora abans del partit que havia de jugar contra l'australiana Tomjanovic. El duel corresponia a la primera ronda de la competició i la begurenca va haver de renunciar a la seva participació en el campionat.
Compte amb Wuhan, compte amb Wuhan.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant moltes coses. L'huracà Milton ha arribat a Florida, als Estats Units, amb vents de fins a 170 km per hora i pluja intensa. Això ha provocat l'evacuació de 5 milions i mig de persones i talls d'electricitat a 1,5 milió de llars. El Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucionals els articles clau de la Llei Catalana d'Habitatge, que obligava els grans tenidors a oferir lloguer social. Diu el Tribunal Constitucional que envaeix competències estatals. Pedro Sánchez acusa la dreta de desinformar sobre la migració durant un ple en què el PP ha portat a debat la reforma legal sobre presos d'ETA. Almenys 8 treballadors del servei 112 han denunciat 3 coordinadors per assetjament sexual i laboral. Critiquen la falta d'actuació de l'empresa Serveo, que és qui gestiona el servei, i la Generalitat, i ja han demanat reunir-se amb la consellera Parlon. Un cap de recursos humans d'una empresa d'autobusos a Tarragona ha mort després de rebre un cop de puny per part d'un treballador. Ara aquest treballador està en presó provisional. I centenars de persones s'han manifestat a València en defensa de la llengua i contra les polítiques del govern de Mazón, denuncien una persecució evident del valencià. 8 i pràcticament 9 minuts, moment de treure el cap per la finestra, a veure quin temps fa. Bon dia, Isaac Vilà.
Què tal, com anem? Bon dia.
Déu-n'hi-do les ventades d'ahir, avui què esperem?
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
L'ex-huracà Kirk ja és història. Ens ha deixat cops de vent força importants durant la i la tarda, com els 85 km per hora al Rocamaura, a l'Estartit, els 68 de Palafrugell o els 66 de Castell d'Aro. La boia de Begur, situada mar endins, va assolir una alçada d'onades mitjana de 2,5 metres, amb un pic màxim de 4 metres. Avui dijous esperem un canvi radical de situació. Ja de bon matí esperem núvols i temperatures més baixes. Al migdia podrien obrir-se clarianes, força tímides i durarien poc, per deixar pas als ruixats localment amb tempesta durant la tarda i el vespre. A la mar esperem vent de gregal, no molt destacable, amb encara una mica de mar de fons residual. De cara a demà divendres, el temps no acabaria de fer net i continuaríem amb un ambient més de tardor.
I avui el comentari al Supermatí ens l'envia en Josep Maria Soler.
Un cas inèdit. Des de la Fundació Josep Pallach, constantment volem més persones voluntàries per aportar a terme diferents activitats de les que programem. D'on prové aquest voluntariat? Podem dir que de tres espais concrets. Una, a partir de persones adultes que truquen directament a la Fundació al 627-43-8284, oferint-se per a alguna tasca de voluntariat. També prové de persones adultes que coneixem i a les quals els demanem la seva participació. Però hi ha un tercer espai de captació de voluntariat per a un programa concret que es fa amb estudiants de primer de batxillerat. I és en aquest espai que voldria comentar-vos el que ens va ocórrer fa 4 dies. En una aula d'un institut, 27 de 29 alumnes es van oferir com a voluntàries. Un cas inèdit. Serà que el seu professorat els tenia predisposats a apuntar-s'hi? Seria potser que la xerradeta de presentació també els predisposà? Podríem pensar que, si bé aquests dos fets poden tenir importància, el que voldríem creure és que els nostres joves i adolescents pensen en clau de solidaritat, d'ajuda als altres, de posar el seu granet de sorra en allò més comunitari. Quin goig, no us sembla? Quedem-nos aquí i que per molts anys puguem seguir amb aquesta última percepció. Que tingueu un molt bon dia.
Gràcies, Maria Soler, igualment.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Això que expliquem avui per començar el supermatí, l'informatiu del supermatí, és important, perquè sembla que s'hauria acabat tot l'embolic, tot l'enrenou, de moment, s'hauria acabat tot l'enrenou al voltant de l'aigua de la Bisbal, si més no, l'enrenou legal. Perquè el fet és que el servei de l'aigua encara és molt deficient i cada 2x3 tenim talls o tenim avisos perquè no es consumeixi o tenim menys pressió. Però en tot cas, l'enrenou legal sembla que estaria en vies de resoldre. Perquè l'Ajuntament ha arribat a un acord amb Aigües de Barcelona, amb Agbar, que és qui ara gestiona Sorea, per liquidar el contracte que es va declarar nul el 2010 i pel qual la companyia exigia una indemnització de 2,5 milions d'euros. El pacte entre el consistori i Agbar contempla que no es pagarà res per la liquidació i també que l'Ajuntament retirarà les demandes que té interposades contra... En aquest cas, l'empresa retirarà les demandes que té interposades contra l'Ajuntament.
Si el ple d'aquest mes d'octubre ho aprova, la Bisbal d'Empordà posarà fi a anys de conflicte judicial amb Agbar, abans Sorea, pel contracte d'aigua que es va declarar nul l'any 2010. Inicialment, la companyia demanava 4,5 milions d'euros per la compensació per una sèrie d'actuacions que considerava que l'Ajuntament havia d'abonar. Després d'unes negociacions, aquesta xifra va rebaixar-se als 2,5 milions, però finalment el consistori i la companyia han acordat liquidar el contracte sense que l'Ajuntament hagi d'abonar res. A més, Agbar es compromet a retirar les demandes contra el consistori. En aquest sentit, l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio, celebra que els veïns no hagin de pagar i reconeix que per la ciutat és molt important passar pàgina en un tema que feia 14 anys que s'arrossegava. L'alcalde ha assenyalat que no entendria que l'oposició no s'assumés a l'acord que han aconseguit i ha deixat clar que era impossible que es tanqués amb un pacte en què la companyia acabés indemnitzant la ciutat.
Per tant, jo crec que és un bon acord, no sé com opinaran, però objectivament és un bon acord de passar 2,5 milions, que per això no havien fet res amb aquest tema i el anaven deixant morir i anaven fent judicis, doncs un acord de passar 2,5 a 0, que és boníssim, no el podem trobar millor. De fet, així també ho diuen tots els tècnics municipals i jo no entendria que no votessin a favor.
Si finalment l'acord amb Agbar tira endavant, el govern municipal tindrà via lliure per licitar un contracte pel servei d'aigua amb una empresa. Es tracta d'un contracte pont de 3 anys amb dues pròrrogues d'un any més cadascuna i que ha de servir perquè el municipi enllesteixi tot el necessari per poder tenir a punt la municipalització del servei d'aigua al municipi.
Doncs, com us deia, pas important, i veurem ara el nou contracte i després com es prepara l'Ajuntament per municipalitzar l'aigua, que tampoc, en tot cas, no estarà immediat, això. Anem cap a Sant Feliu, quan estem a punt d'arribar a 8:15 del matí. Un grup de submarinistes han trobat 11 granades enfonsades a Sant Feliu. La Guàrdia Civil de Girona, immediatament després de ser alertada de la situació, ha engegat el protocol per desactivar-les.
11 granades de mà de la Guerra Civil han sigut desactivades en un indret de la zona de les Sofreres, a Sant Feliu de Guíxols. Un grup de submarinistes va trobar-les en un cau de pop durant una immersió el passat diumenge. Ho van notificar la Guàrdia Civil de Girona, que va engegar el protocol de desactivació ràpidament.
Esta cuestión de unos días, en una de nuestras inmersiones vimos a uno de los pulpos. Sabéis que los pulpos normalmente cogen cosas para meterlas en el nido, muchos plomos, etcétera, y en esta ocasión lo que tenían eran granadas de mano, creo que todas las conocemos en las películas. El pulpo pues tenía 6, 7, 8, 10 granadas de mano. Mirando un poco más profundo, creemos que deberían de haber unas 20 granadas. Activó el protocolo de seguridad llamando a la Guardia Civil, a Girona, y en Girona enseguida activaron pues a GEAS, a Armada, que son los que hacen normalmente pues este trabajo.
La desactivació l'ha fet la unitat de capbussadors contra mines de l'Armada, que ha vingut expressament des de Cartagena. L'operació ha estat coordinada per un dispositiu especial de seguretat i s'ha dut a terme de manera controlada. Les 11 granades s'han neutralitzat simultàniament, generant una bombolla visible des de la superfície. Segons testimonis locals, la desactivació no ha causat el soroll ni les vibracions d'altres actuacions similars del passat. L'únic inconvenient durant l'operació ha estat el fort vent de Garbí, que ha complicat lleugerament la tasca dels capbussadors, però finalment s'ha desenvolupat sense incidències.
El Consorci de les Gavarres ha completat la retirada d'estructures obsoletes de la zona del Puig Cargol, entre Palamós i Calonge i Sant Antoni, dins l'espai protegit del massís de les Gavarres. Per parlar-nos d'aquestes tasques i de les infraestructures, ens visita el gerent del Consorci de les Gavarres, Quim Gubau. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Per què hi havia, o què són aquestes estructures que hi havia en aquesta zona del massís de les Gavarres?
Doncs bé, són estructures d'un intent d'urbanització que s'havia començat a parcel·lar i a fer-hi aquests equipaments, que eren bàsicament torres de llum, de torres de formigó per passar la instal·lació elèctrica, dipòsits d'aigua i arquetes per distribuir l'aigua a les diferents parcel·les que es projectaven, però que en aquell moment ja va quedar parada i no es va arribar a executar l'urbanització, però aquestes infraestructures van quedar allà, abandonades.
Entenc que això és de l'època de la bombolla immobiliària, no? O de l'anterior bombolla immobiliària?
Anterior, és de l'època d'aquestes urbanitzacions dels anys 70 que es van fer a Gavarres. Ara jo no et sé dir exactament en quin any aquesta va quedar abandonada, però va ser en aquell moment en què ja no va tirar endavant, per sort, perquè llavors són organitzacions que porten molta complicació, no?, estar dintre l'espai natural. Aquesta no va prosperar i va quedar així a mitja d'aquestes estructures abandonades.
N'hi ha moltes d'urbanitzacions dintre de l'espai natural?
Home, urbanitzacions que tiressin endavant, sí que n'hi ha, ja les coneixem, d'intents així fallits, vols dir?
Sí.
D'intents així fallits, grossos com aquest, ja pràcticament no en queda. N'hi havia un al sector dels Àngels, a Girona, que també va fa uns anys on poder treure doncs, voreres i altres elements que ja hi havia fets, que en queda encara una part, que farem en una següent fase, i després així de gros, pot quedar alguna resta més petita, però d'urbanització que ja haguessin carrerat i que haguessin posat infraestructures d'aquesta magnitud, podríem dir que aquesta era la més grossa que teníem pendent.
Mm-hmm. Entenc, per tant, pel que m'està dient, que això és una cosa que s'ha anat fent, no?, d'anar retirant els vestigis d'aquestes macroconstruccions. Bueno, no sé si macro o no, però en tot cas d'aquest urbanisme desaforat.
Sí, és una línia de treball que, diguéssim, s'ha anat intentant. Clar, és un element que no hi pertoca dintre l'espai natural, és un destorb, diguéssim, en el paisatge. No és un element que distorsioni el dia a dia, perquè és un element inert, no? Són unes restes de formigó, però paisatgísticament no hi pertoquen, i sempre que hem tingut oportunitat d'aconseguir algun ajut o tenir recursos per abordar-ho, doncs és una de les línies de treball d'anar a deixar-ho endreçat.
Perquè era molt impactant tot aquesta, allò, l'impacte en el paisatge era important.
Clar, és el que et digues, visualment anaves per un camí en ple entorn natural, per l'espai natural, pujant cap al Puig Cargol i veus uns pals de llum, sobretot era el que cridava més l'atenció, i alguns dipòsits d'aigua a la vora de la pista que dona una sensació d'abandonament, no?, i de mal cuidar de l'espai natural. Paisatgísticament sí que tenia el seu impacte. Creiem que la línia ha de ser poder-ho deixar renaturalitzat.
Veig que aquests treballs que s'han anat fent, que s'han desenvolupat en dues fases, primer es va localitzar això, 108 construccions en una àrea de 34 hectàrees.
Clar, són construccions petites, eh? Pensem que només de torres de llum n'hi havia una seixantena i encara se n'han trobat algunes més durant els treballs, que en els treballs previs del projecte executiu estaven amagades i no havien aflorat, i arquetes petites també, petites recaps, aquestes de registre per les connexions d'aigua i de tal, no són construccions grans. Són elements, però que clar, que compliquen, perquè implica això, no? Tenir un ben fet l'inventari i intentar no deixar-nos-en. I tot i així, alguna arqueta de llum o així pot haver quedat enterrada, però al final també havíem de valorar l'impacte de remenar per treure-la respecte a deixar-la. Si és una petita resta de formigó, que és un material inert que no està contaminant i que ha quedat ja enterrat per la terra i no es veu, doncs potser fas més impacte amb el remenament per anar-lo a treure que no pas deixant-li, no? I en canvi les torres de llum sí que tenen un impacte visual gran. Llavors hem posat això a la balança i hem intentat deixar-ho, això, treure les que són assequibles i deixar un espai que es vegi com un paisatge naturalitzat.
Entenc que les construccions són d'abans que es constituís com a tal el Consorci de les Gavarres?
Sí.
I per tant, això vol dir que ara una construcció com aquesta amb el nivell de protecció de les Gavarres seria possible?
No seria. Des que es va declarar inclòs dintre el pla d'espai d'interès natural, les noves urbanitzacions dintre el sòl de l'espai protegit estan molt limitades. Cada ajuntament ho ha transposat el seu planejament urbanístic, però una urbanització nova sí que quedaria totalment exclosa.
Canviant de tema, com ha anat la temporada d'estiu en la gestió del massís de les Gavarres? No hem tingut, que jo tingui controlat, ensurts importants, no?
No hem tingut ensurts importants, una mica igual que a nivell de país, no? Veníem amb una sequera que feia patir molt pitjor per aquest estiu, les pluges de l'estiu, d'abans de l'estiu, sobretot de primavera, i que l'estiu també ha anat fent algun ruixat, han anat mantinguent el nivell de risc acceptable. De fet, hem tingut pocs dies de nivell de pla alfa alt, anys anteriors havíem tingut molts més dies de tancament del massís, aquest any no n'hem tingut. Per tant, en aquest sentit, diguéssim que hem aconseguit passar l'estiu tranquil, però bueno, no deixa que la situació, si veiem l'afectació en el decaïment que hi ha a moltes zones de bosc, de pineres, de pinastre i fins i tot de suredes, que es veu clarament que acusen la sequera dels darrers anys, això ens fa pensar que és un risc que ens ve per quedar-se a llarg termini. Hi pot haver alts i baixos, hi pot haver moments de pics, hi pot haver moments més tranquils en funció de l'humitat que hi hagi en aquell moment, però tenim el bosc estressat per una sequera recurrent al llarg del temps i això és un repte.
És a dir, que la pluja dels últims dies, setmanes i mesos no ha estat suficient per tornar a la normalitat.
No. Clar, és que el concepte de normalitat segurament l'hem d'anar ja canviant, no? Perquè les prediccions a llarg termini ens diuen que els episodis de sequeres intenses i episodis de calor molt forta doncs seran més recurrents que han sigut mai. Per tant, la vegetació s'ha d'anar adaptant en aquesta nova situació. Que vinguin períodes de pluges com aquestes que hem tingut més o menys, al final el que ha plogut és el que estàvem acostumats fins aquests últims anys, no hem recuperat l'endarrerit, i el que ha permès és doncs això, reduir el risc temporalment i que les plantes que estaven a punt de col·lapsar doncs hagin pogut recuperar-se i això aconseguir una recuperació, però que no tenim la certesa de si ve una nova sequera, quant de temps poden aguantar, no?
Ara som en plena tardor, època també d'anar a buscar bolets, d'anar a passejar a la muntanya, a les Gavarres. Hi ha alguna recomanació que faria a la ciutadania que pensi això, anar a les Gavarres aquesta tardor?
Bé, doncs, en primer lloc, pensar que això que estem en un espai natural i que molt sovint hem de conviure amb altres usuaris, no? A l'hora d'aparcar a la vora de les pistes, a l'hora d'entrar en finques que sovint són finques privades. Aquí no tenim finques que hagin regulat anar a caçar bolets, però hem de ser-ne conscients, no? Que s'ha de fer des del respecte, des de que a l'hora de deixar el cotxe no molestem a l'accés a camins o camps o altres usos, i això, anar a recollir ben bé només els bolets que menjarem i no fer una destrossa innecessària.
Hem parlat amb en Quim Gubau, que és el gerent del Consorci de les Gavarres. Moltíssimes gràcies per passar pel Supermatí.
Gràcies a vosaltres.
Tingui molt bon dia.
Igualment.
Les 8 i pràcticament 25 minuts, els trastorns de salut mental s'incrementen al Baix Empordà des de la pandèmia. Segons el psicòleg de la comarca, el psicòleg especialista de la xarxa de salut mental i addiccions de l'Institut d'Assistència Sanitària, Agustí Camino, aquí al Baix Empordà, la pandèmia ha suposat un abans i un després en la salut mental, tant dels adults com dels joves.
Tal com apunta Camino, en els darrers anys, i sobretot des de la pandèmia, els casos on la salut mental del pacient es veu minvada han augmentat. El psicòleg, però, reconeix que aquest creixement es deu a la millora en la detecció i el tractament per a aquest tipus de trastorns. Alhora, recorda que la pandèmia ha fet visible aquests problemes de salut mental.
Si em permets una mica els motius perquè han augmentat són diversos. No? Un sí que és veritat que ara han augmentat moltíssim els recursos de salut mental per detectar els problemes de salut mental. Val? Llavors, al tindre més recursos es detecten més, es poden atendre més, oi? Es pot fer més prevenció, però també, clar, augmenta la detecció d'aquests trastorns. I després també, després de la pandèmia, s'ha creat en la població una sensació d'incertesa, de por, d'ansietat, que també ha provocat una mica aquest augment.
Ara, des de l'atenció primària, es poden detectar casos de manera precoç i tant infants com adults tenen accés a equips especialitzats de psicòlegs i psiquiatres. Aquest augment de recursos ha permès millorar la detecció i prevenció dels problemes de salut mental, tal com apunta Agustí Camino. El psicòleg explica també que en els darrers 25 anys la ràtio de professionals ha augmentat de manera exponencial.
I què ens diuen les dades de salut mental de la comarca?
Pel que fa a les dades, el centre d'adults dedicat a la salut mental a Platja d'Aro compta amb un 33% dels pacients atesos per trastorns de l'ànim, depressions, un 20% per trastorns psicòtics i entre un 18 i un 20% per trastorns d'ansietat. En canvi, amb els adolescents hi ha un gran nombre de pacients tractats per trastorns alimentaris i trastorns de l'espectre autista. Aquestes dades, tal com explica Agustí Camino, coincideixen bastant amb les dades que hi ha a comarques gironines i també amb les de la resta de Catalunya. Cal recordar que aquest 10 d'octubre es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental i des de l'IAS, enguany, volen centrar la celebració d'aquesta jornada entorn de la salut mental a la feina. Per això, el Centre de Salut Mental que hi ha a Platja d'Aro impulsarà diverses activitats com exposicions i caminades saludables per conscienciar la població sobre la importància de mantenir un bon equilibri mental, especialment quan es parla de l'àmbit laboral.
I aquest curs escolar, l'Àrea Bàsica de Salut de Palafrugell engegarà un programa innovador destinat a capacitar el professional de les escoles i els instituts en primers auxilis. Una iniciativa que anirà des de les escoles bressol fins als instituts i vol garantir que els professors puguin respondre immediatament en cas d'emergències dins l'entorn escolar i així que augmenti la seguretat de l'alumnat. Joan Bonet, director de l'Àrea Bàsica de Salut, ens en parla al matinal de Ràdio Palafrugell.
Bé, buscant les necessitats que ens anaven comentant els professors, tant les AFES com els professionals, hem cregut necessari engegar un projecte per a les escoles, que és un projecte ambiciós, i que comencem a treballar ja aquest curs escolar durant el 2024 i el 2025.
El programa, emmarcat dins del projecte Escoles, liderat pel CAP de Palafrugell, té com objectiu formar el personal docent perquè puguin oferir una atenció ràpida i eficaç davant de situacions crítiques, com accidents o altres emergències. Els cursos es faran des d'ara fins al març de l'any que ve i donaran als docents coneixements pràctics com la utilització de desfibriladors automàtics, tècniques bàsiques de reanimació cardiopulmonar o actuacions en casos d'obstrucció de vies respiratòries, entre altres. D'aquesta manera es busca que redueixi el temps de reacció davant dels incidents i que hi hagi més protecció pels nens a les escoles.
I formarem un grup de 12 professors o professionals de cada escola, que serà l'equip d'emergències. Són professors o professionals que estaran la major part de l'horari lectiu estaran a l'escola, per tant, sempre que hi hagi alguna eventualitat, ells hi seran per fer-la front, i seran els que s'aniran formant any a any amb actualitzacions sobre primers auxilis.
Doncs aquest projecte, que a més també inclourà crear un equip d'emergència dins de cada centre educatiu. Les insolvències particulars a Girona augmenten un 25% durant el 2024.
Durant els primers 6 mesos del 2024, les insolvències particulars a Girona han crescut un 25% amb 491 persones declarant-se insolvents, segons dades del Consell General del Poder Judicial. Aquest augment s'atribueix a la reforma de la Llei de la Segona Oportunitat, que facilita absoldre els deutes fins a 5 milions d'euros. A més, s'han executat 548 desnonaments i les demandes d'acomiadament han crescut un 28% respecte al mateix període de l'any passat, marcant un fort impacte en l'economia i el mercat laboral gironí.
I a Ullastret, un estudi microscòpic ha descartat que els nadons enterrats a les llars Íberes morissin per sacrificis rituals o infanticidis, que és una de les hipòtesis que hi havia. S'ha confirmat amb aquest estudi de la Universitat de Barcelona i la Universitat de Vic que aquests nens van morir per causes naturals.
L'anàlisi s'ha dut a terme sobre 45 esquelets de nadons trobats en jaciments com el Puig de Sant Andreu i l'illa d'en Reixac a Ullastret o d'altres a la resta del país com Camp de les Lloses, Olèrdola i la Fortalesa dels Vilars d'Arbeca, corresponents al segle V a I abans de Crist. L'estudi publicat a la revista Journal of Archaeology Sciences demostra que la majoria dels nadons van morir per complicacions perinatals, sobretot durant la setmana 47 de gestació o la primera setmana de vida. Moltes d'aquestes morts es van deure a naixements prematurs. Els investigadors han utilitzat una tècnica innovadora que analitza el teixit i la composició química de les dents de llet per identificar amb precisió l'edat de mort dels nadons. L'estudi també apunta que cap infant va superar els 2 mesos de vida, fet que suggereix una pràctica natural d'enterrament en espais domèstics per als nadons que morien en les etapes més primerenques de la seva vida.
La campanya gastronòmica Esniu de Palafrugell, organitzada per l'Institut de Promoció Econòmica, comença demà i s'allargarà fins al 8 de desembre. Una tradició que enguany arriba a la 27a edició i reunirà 5 restaurants del municipi. L'Arc, La Xicra, Pai Raïm, Xadó, aquest serà de Palafrugell, i Esportió de l'Hotel Hostalillo a Tamariu. El menú que oferiran aquests establiments inclou un vermut amb 3 tapes, Esniu com a plat principal, postres de sorbet, vi i aigua i cafè, amb un preu a partir de 52 euros segons l'establiment. A més, els clients que optin per aquest menú rebran un tiquet per accedir a exposicions de la Fundació Josep Pla, la Fundació Vilacases, el Museu del Suro i el Dipòsit Modernista de Can Màrio, vàlid fins al gener del 2024. Esniu és un plat típic d'hivern amb una llarga història. Va néixer com un àpat de Quaresma, però amb el temps s'ha enriquit amb ingredients com sèpia i aviram. Tradicionalment el consumien les colles de surers de Palafrugell els dilluns a la barraca, i avui és un dels plats més emblemàtics de la cuina de Palafrugell. I anem fins a Empúries. El Museu d'Arqueologia de Catalunya, Empúries, acull la primera residència creativa internacional amb artistes de renom com Alice Oswald i Joana Gomila.
Del 16 al 21 d'octubre, el Museu d'Arqueologia de Catalunya, a Empúries, serà l'escenari d'una innovadora residència creativa internacional, impulsada per la Direcció General de Patrimoni Cultural i l'Institut Ramon Llull. Aquest projecte reuneix artistes de renom en els àmbits de les humanitats, les ciències socials i les arts, amb l'objectiu de fomentar l'intercanvi cultural. El resultat final es presentarà el 23 de novembre dins el Festival Clàssics a Barcelona.
Parlem de cervesa. La festa de la cervesa de Platja d'Aro arriba a la seva 36a edició. Es durà a terme des de demà i fins al 20 d'octubre a la plaça del Mil·lenari. Enguany, com a novetat principal, la festa s'allargarà durant 10 dies consecutius i oferirà activitats tant durant els caps de setmana com els dies laborables. L'accés a la festa és gratuït i els visitants podran tastar moltes varietats de cervesa, tant de marques de proximitat com de productors nacionals i internacionals, Carla.
Un dels atractius més destacats d'aquesta edició és la possibilitat d'adquirir la gerra commemorativa de ceràmica al preu de 6 euros, dissenyada per l'il·lustrador Laureta per celebrar més de 3 dècades de festa. A més, es mantenen les mesures de sostenibilitat amb l'ús de gots reutilitzables de 36 centilitres que es poden adquirir per 1 euro en el moment de la primera consumició i conservar durant tota la festa. El programa inclou nits temàtiques per dinamitzar els dies laborables amb sessions de country, salsa i cubana, i a la final, i la gala final del concurs de talents Tu de què vas, que tindrà lloc el 16 d'octubre a les 8 del vespre. Aquest concurs, que s'ha de suspendre durant la festa major a Platja d'Aro per la pluja, comptarà amb 12 actuacions i un total de 2.200 euros en premis. A nivell musical, l'escenari principal acollirà actuacions de grups com Verbena, Fung Pong Stadion, la band Van Gogh i la Monte Carlo, entre d'altres. A més, cada dissabte i diumenge, a la 1 del migdia, hi haurà el Birmut amb música de la Disco Mòbil Fundación Ibiza.
I també cap de setmana de cervesa a Palamós. Aquest dissabte, Palamós tornarà a ser el centre de la cervesa artesana elaborada a Catalunya. És la sisena edició de la mostra El Mar de Birres, un esdeveniment que començarà a les 11 del matí, s'allargarà fins a la mitjanit i oferirà una ampla varietat de cerveses artesanes catalanes i també activitats pensades per a tots els públics.
La mostra tindrà lloc a l'Estenedor de les Xarxes, un espai a l'aire lliure situat al costat del Port Pesquer, davant la Platja Gran i a prop del barri vell de Palamós. A més de 2.000 metres quadrats, aquest escenari permetrà als assistents gaudir de l'esdeveniment en un ambient únic. A banda del tast de cerveses, el Mar de Birres inclou activitats paral·leles, com una zona de food trucks, on es podran degustar diferents especialitats gastronòmiques. També hi haurà un espai dedicat als més petits, amb tallers i jocs infantils i diversos sorteigs amb premis, com un val de regal de 50 euros per a fer compres als comerços locals associats a FecoTour. La música en directe també serà un dels punts forts de la jornada. Al migdia, la cantant Ariana Ford amenitzarà l'hora del vermut, mentre que a la tarda DJ Morera oferirà una selecció musical a partir de 6:45 de la tarda. El gran final de festa arribarà a 9:45 amb el concert de la formació Ramblin' Men. La mostra de cervesa artesana l'organitza l'associació Les Caòtiques amb el suport de l'Ajuntament de Palamós, la Diputació de Girona i la col·laboració de FecoTour i Front del Mar. L'esdeveniment també compta amb el patrocini de Secreto Brewing, una cervesera local.
Vuit i 36 minuts. Avui tornem a parlar de tennis i de Paula Badosa, que es va haver de retirar del torneig de Wuhan sense jugar. La tennista baixempordanesa va ser baixa del 8000 de Wuhan per culpa d'una gastroenteritis, una hora abans del partit que havia de jugar contra l'australiana Tomajovic. El duel corresponia a la primera ronda de la competició i la begurenca va haver de renunciar a la seva participació en el campionat.
La recent semifinalista de Pequín, on va caure contra la nord-americana Gauff i que estava experimentant una destacable progressió en el seu joc, veu frenat així el seu bon moment de forma. A més, aquesta baixa perjudica les seves opcions de classificar-se per disputar les 8 finals, anteriorment anomenades Masters Cup. En la competició, que es celebrarà a principis de novembre a l'Aràbia Saudita, hi participen les 8 tenistes amb millors resultats de l'any. En aquesta classificació, Badosa és actualment onzena i, per tant, amb poques possibilitats d'entrar en el grup de les 8 millors. Si bé encara queden tornejos en terres asiàtiques previs a les 8 finals i on la begurenca podria sumar punts, caldrà esperar la seva evolució física després d'aquest contratemps a Wuhan.
8:37 minuts i de seguida ens acompanyarà l'Ignasi Arbat per parlar de cinema i de sèries, però abans els catarres, començar a viure.
Seria com un esbós de llapis del que prometia ser la millor obra d'art. L'estiu en calma, dies perfectes, les nits tan llargues, les mans entrellaçades i els cors en flames. La vida una bombolla on el temps no passa, però lluny el món segueix girant indiferent amb el trasplant per a nosaltres. Vas aparèixer com un huracà, amb tu he pres a volar, tu no faltaràs sempre. I cridaré fins que mori la veu, que som ocells al vent, sortint d'un arc hivern. Vam dir adéu com si fos fàcil, mentre ens obligàvem a forçar un somriure que no enganya a ningú. I no vull ser dramàtic, però juro que en aquell instant em vas deixar perdut. A la deriva, en l'apatia, no hi ha sortida, però a poc el temps em cura la ferida. La cicatriu de sobte em sembla més bonica, perquè em recorda que en aquell lloc i en aquell moment vam començar a viure. Vas aparèixer com un huracà, amb tu he pres a volar, tu no faltaràs. perfectes, les nits tan llargues, les mans entrellaçades i els cors en flames. La vida una bombolla on el temps no passa, però el món tenia uns altres plans per a nosaltres. Perfectes, les nits tan llargues, les mans entrellaçades i els cors en flames. La cicatriu de sobte em sembla més bonica i en aquell moment vam començar a viure. Vam començar a viure.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Ignasi Arbat, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Com estàs?
Cansat, però ja és el que toca. La visita al Festival de Sitges és així, és cansada, esgotada, però satisfactòria.
Tots els experts en cinema, tots els friquis, deixa-m'ho dir, esteu ara mateix al Festival de Sitges, eh? Quants dies queden ara?
Doncs això s'acaba dissabte i el dia extra de les maratons, que és diumenge, estem més o menys ja a les acaballes avui dijous.
Bueno, molt bé. I què, d'alguna cosa que el que hagis vist, alguna cosa destacable o què?
Doncs mira, a banda de les que comentarem que s'estrenen avui, que són unes quantes, Presents, la pel·lícula inaugural, a mi em va agradar, tot i que ha dividit una mica la gent. També hem tingut l'estrena avançada al Halloween, que aquí arribarà el 31 d'octubre, de Terrifier 3, la molt esperada seqüela d'aquesta pel·lícula, que és Super Slasher. Aquí hagi vist la segona, doncs la tercera és més o menys el mateix. Apocalipsi Z, que és també la proposta de zombies, en aquest cas espanyola, que arribarà directament a Amazon Prime. I llavors també descobrim perletes, sorpreses, que no ens parava, amb una pel·lícula petitona que es diu Your Monster, però que m'ha encantat, una mena de La Bella i la Bèstia, que està protagonitzada per la Melissa Barrera, que és divertidíssima, està molt bé la pel·lícula. Vull dir que anem fent també descobriments a banda d'avançar-nos a coses que més o menys estem pendents i estem a sobre, no? O l'última pel·lícula de Nacho Vigalondo, que és Daniela Forever.
Mm-hmm, molt bé. Doncs bé, jo suposo que aquestes ja ens aniran arribant, no? Perquè durant tot l'any ens vas dient, quan, de tant en tant, alguna estrena sempre ens dius aquesta la vam poder veure al Festival de Sitges...
Sí... Moltes arriben, m'he fixat, aquest mes d'octubre hi ha un munt de pel·lícules que arribaran, ja he de dir que aquesta setmana 4 dels que arriben aquest divendres ja han passat per aquí al festival.
Molt bé, doncs res, espera, ara anem de seguida a les estrenes d'aquesta setmana, però abans et vull preguntar per dues pel·lícules. Primer, ja has vist Joker o no? Joker 2, en aquest cas.
M'ha estat impossible perquè es va estrenar divendres, jo ja era a Sitges, per tant ja la veuré quan torni.
Però un desastre, no? Diuen o què?
Sí. A mi la primera, jo no soc molt entusiasta, ja sé que tu sí, però a mi la primera ja no em va semblar bona.
Però és que tampoc et va agradar Avatar, llavors...
Clar. Bueno, Avatar per mi és com anar al Dragon Camp, vull dir, saps? Allò m'agrada molt el que veig, però com a pel·li me falla. Però sí, jo disfruto com una atracció de fira d'aquestes que te posen les ulleres 3D, eh? Bueno, no sé, Joker ja la veurem, tot i que ha estat un fracàs i serà un dels cops durs per Warner aquesta temporada.
Sí. I després, jo volia fer una recomanació. La vaig anar a veure dimarts la setmana passada i jo crec que la recomano a tothom. El 47. La pel·lícula de Marcel Barrena.
De l'autobús.
És emocionant, és divertida, és preciosa, i a més aquests dies, aquest cap de setmana passat la van fer al cinema de Palafrugell. Ha estat una de les culpables que el cinema de Palafrugell doncs arribés a rècords aquest estiu. L'ha vist moltíssima gent, però qui no l'hagi vist, és que a mi em va encantar.
Molt bé.
Perdona, deixem, sempre recomanes tu, deixem fer
aquesta recomanació.
És preciosa. Però va, anem amb les estrenes d'aquesta setmana, que em sembla que són totes de sales, no? De cinemes.
Sí, aquesta setmana anem a tope de cinemes, i si vols comencem la primera, recent passada per Sitges. No és una pel·lícula preciosa, però és una de les millors que hem vist aquí al festival, que és La Sustancia.
Always ask for something new. De què va, això?
Doncs això de què va? A veure, intenta ser o és una crítica als estàndards de bellesa, sobretot lligats a la indústria del cinema, de l'entreteniment i de Hollywood, que les actrius, doncs, quan ja tenen una determinada edat, les aparten i aleshores són substituïdes per actrius més joves. Doncs això és el que li passa al personatge protagonista, que té el seu show. Ell havia estat una actriu molt famosa, ara es dedica a fer programes de gimnàs a la tele, i de cop i volta la retiren i volen posar una actriu més jove. El que passa, ella, per salvar la situació, descobreix una cosa que és la substància, que si se la pren torna a ser jove. Però per fer-ho ha de complir unes determinades normes. I això fa que la seva personalitat també sigui la mateixa persona, però es desdobli. Aleshores, quan és una o quan és altra, tenen necessitats diferents. El que passa que si no segueixen les normes és una mica com els Gremlins. La cosa es complica. És exactament el que passa en aquesta pel·lícula. Molt del que s'anomena body horror, és a dir, jugar amb la carn de la mateixa manera que feia David Cronenberg en el seu cinema, i destaca moltíssim per les dues actrius protagonistes, tant Demi Moore com Margaret McQuarrie, que s'hi deixen la carn, literalment, a la pel·lícula, i Demi Moore no és que entra dintre d'aquest estàndard, no?, d'actriu que Hollywood va apartar quan es va fer gran i que poc l'hem vist en gaires llocs més, i en aquest cas, doncs, la directora Coralie Farragut la recupera. Recordem que és la directora de Revenge, una pel·lícula que es va estrenar el 2017 a Sitges i que fa poc ha recuperat Amazon Prime. Per tant, si voleu veure quin és el tipus de cinema que fa aquesta directora abans d'anar a veure La substància, doncs recupereu Revenge.
Molt bé. Per tant, recomanadíssima, no?
Molt recomanable, tot i que no és per tots els públics, perquè hi ha molta sang, és una pel·li dura en aquest aspecte, i això sí, serà una de les que més se'n parlarà en els propers mesos, ja ho veureu.
Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs mira, teníem ganes, és una estrena d'aquella, és recomanadíssima.
Sí, acaba de venir de Sitges i ha estat un dels plats forts del festival, eh?
Anem amb una altra, no? Ara, superherois, Superman... No. Què és això? Aviam.
Superman, la història de Christopher Reeve.
Everybody's looking for a hero. I am not a hero. That was a part. I played the part. I'm not that man.
La història de l'actor de Superman.
Exacte, és la història de l'actor que malauradament el 1995 va patir un accident d'equitació i es va quedar tetraplègic. Aleshores, de cintura cap avall, va perdre la mobilitat i va dedicar la seva carrera fins al dia que es va morir a millorar aquest tractament a través de, jo què sé, sigui cèl·lules mares o investigació, etc, etc, per mirar que les persones que no podien caminar poguessin tornar a caminar. I la pel·lícula ens parla d'això, breument, una mica de com era la seva història familiar fins aleshores, repassar l'èxit de Superman, però bàsicament el documental ens explica com era, com va ser la seva vida aquests últims 10 anys de la seva vida, des de l'accident, com ho va viure la seva dona, els seus fills. Ell, doncs, tenia dos fills amb una esposa anterior, tenia un fill de 3 anys amb la seva segona esposa quan va tenir l'accident, i és una barreja molt ben feta entre el que seria la seva vida anterior professional i la història de superació que el va mantenir investigant i fent recerca fins al punt en què va morir, no? També tot això va lligat amb el que era el seu gran amic Robin Williams, que el veurem també en aquest documental, en imatges d'arxiu. Té moltes imatges d'arxiu i també declaracions actuals dels seus fills. Christopher Reeve, que va tenir una història complicada amb la seva família, el seu pare, també el fet, doncs, del seu divorci, de tornar-se a casar, etc. Bé, tot això, tots aquests dimonis de l'actor surten aquí. És un documental molt emotiu, és d'aquells que costa mantenir allò, la integritat del cinema, i a vegades penses com una persona, un actor que tenia molt talent i que bàsicament ell havia nascut pel paper de Superman, llavors va tenir tanta mala sort, o aquesta família va tenir tanta mala sort, no? Perquè no només va ser ell, sinó que bé, veurem altres desgràcies que els van envoltar.
Per tant, és un documental que s'estrena en cinemes, eh?
Correcte, sí, sí.
Molt bé. Doncs pinta bé també, sobretot pels fans de les pel·lícules i pels fans d'ell, no? De l'actor.
Sí, perquè de les pel·lícules de Superman se'n parla poquet, eh? Es parla més de la figura d'ell com a icona,
ja.
Com a que va aconseguir aquell paper de Superman, que llavors va fer altres coses, però mai va treure's l'ombra ni va repetir l'èxit que va aconseguir amb les pel·lícules de Superman.
Mm-hmm. Molt bé. Va, anem amb més pel·lícules, més estrenes en cinemes aquesta setmana.
Doncs anem per aquesta, que es passa aquí Sitges, i jo aquesta encara no l'he vist, la veig demà, que és Strange Darling.
A veure...
Do you have any idea the kind of risks a woman like me takes every time she agrees to have a little fun?
I never thought about it that way.
De què va?
A veure, de què va? Aquí tothom diu el millor que podeu fer d'aquesta pel·lícula és no explicar de què va, que la gent hi vagi sense saber res. A veure, sí que podem explicar alguna coseta. Es presenta com un survival, és a dir, el típic assassí en sèrie que va fent de les seves, i en aquest cas doncs, hi ha una víctima que comencen a jugar el joc del gat i la rata. El fet d'originalitat d'entrada és que no està explicada de manera lineal, i a partir d'aquí doncs, ja veureu que aniran diferents moments del temps, però no es pot explicar res més. Jo t'ho dic, això és el que sabem també que ens han dit des d'aquell festival, i sobretot ens han dit, no investigueu més, no voleu saber res de la pel·lícula, aneu i veieu-la. Tenim un repartiment que està format per Willa Fitzgerald, que, per exemple, l'hem vist a la sèrie La caïda de la casa Usher, Kyle Gallner, que l'he vist a la pel·lícula Smile, i Barbara Hershey, que és tot una icona del cinema de slasher, de terror, etc. Strange Darling, que també és una de les esperades, ve de Sundance, bé, vull dir que és una pel·lícula que tenim moltes ganes de veure, però que no podem dir massa res.
Doncs res, doncs no direm res, callarem i a veure si ens sorprèn. Suposo que també tindrà estrena, allò, que la trobarem en forces sales o què?
Sí, jo espero que sí, s'estrena ja demà mateix en sales comercials, i res, que la gent, a veure, si acaba agradant, ve molt avalada per la crítica i hi ha moltes recomanacions de tothom que l'ha vista. Però sobretot això, no expliqueu res.
Va, doncs ho deixem aquí, i si de cas quan bueno, clar, és que millor no explicar res a ningú i que la gent que la vagi a veure en blanc, no?
Exacte.
Molt bé, doncs va, anem amb una altra.
Anem per una altra, que és una proposta d'animació, que és Robot Salvaje.
Alerta. Què és això?
Això també ha passat per Sitges.
Sí.
Va passar una mica de tapat perquè ha passat per diversos festivals i aquí es va estrenar. Jo no el vaig poder veure perquè coincidia amb una altra pel·lícula, i aquestes coses que no hi havia només un sol passi, com que s'estrena divendres, vaig pensar, doncs ja la recuperaràs. Està dirigida per Chris Sanders, que és el director, per exemple, de les pel·lícules de Com ensinistrar un drac, i que és magnífica, i també de Lilo & Stitch de Disney. Per tant, és un director d'animació molt solvent. I la pel·lícula és una producció de DreamWorks, a més ha tingut un èxit en crítica extraordinari. Jo tinc moltes ganes de veure-la. També fa un parell de setmanes que es va estrenar als Estats Units. I és d'aquestes pel·lícules amb un robot. En tenim diverses, no? Diu que és El Gigante de Hierro, etc., que són pel·lícules que també totes elles molt bones. I en aquest cas és un robot que es diu Ross, que li posa la veu en versió original la Lupita Nyong'o, que ha naufragat en una illa deserta. I aleshores haurà d'aprendre a sobreviure en aquest entorn, i haurà d'entrar en contacte amb la fauna que viu en aquesta illa, i s'acaba convertint fins i tot en una mare adoptiva d'una cria d'oca. Està basat en uns llibres de Peter Brown, i que són uns llibres infantils també molt bons i amb molt èxit, i la veritat és que, ja t'he dit, que encara no l'he pogut veure, se'm va escapar aquí el festival, però ràpidament la veuré perquè tinc moltes ganes, i serà de les propostes d'animació fortes d'aquesta tardor.
Mm-hmm. Molt bé, doncs però, és animació familiar, diguem-ne, eh? No...
Sí. No és per adults, no, és per tota la família.
Pinta molt bé, molt entranyable.
Sí, a més, Chris Sanders, a mi, jo soc molt fan de les tres de Com ensinistrar un drac i Lilo and Stitch, m'entusiasma, vull dir que aquest home en té guanyat a mi.
Per cert, parlant d'animació, la setmana que ve hem de parlar de la nova d'en Shin-chan, que estrena la setmana que ve en català, i que és animació d'aquesta diferent, eh? És animació d'aquesta feta amb ordinador, allò, no són els dibuixos de tota la vida, com estem acostumats a veure en Shin-chan.
Shin-chan passa del 3D, vaja.
Sí, sí.
Molt
sí.
Bé.
Mira, tinc ganes, jo que tinc aquella cosa amb el Shin-chan de quan érem petits, doncs tinc ganes de veure com ho han fet. Va, què més?
Doncs va, l'última, que és, que arriba just a punt per les eleccions americanes, que és D'Apprentice, la història de Trump.
Yes.
Hello, this is Donald Trump from Mr. Cohn. Thank you so much.
Donald who?
Donald who?
Roy Cohn, nice to meet you.
Tant de bon que estiguéssim en aquesta fase, Donald who. Ens diguéssim Donald Trump i diguéssim Donald who. Que és un biòpic d'en Trump.
Bé, sí, és un biòpic no oficial que en aquest cas ens situa entre els anys 70 i 80. Vull dir que no es tracta d'explicar la seva etapa com a president, sinó la seva etapa com, diguéssim, ell estava en el món dels negocis, de la borsa, etc. Això durant els anys 70 i 80. I en aquest cas se centra sobretot la pel·lícula amb la relació amb un advocat molt famós dels Estats Units, que és Roy Cohn, que mantenia doncs, aquesta relació de negocis amb el que en el temps es convertiria Donald Trump, que en aquells moments era un jove empresari només. Val a dir que en aquest cas tenim a Sebastian Stan, que és un, bueno, que hem vist les pel·lícules de Marvel, no? Fent de Winter Soldier, un tio guapot fent de Donald Trump, que precisament no...
Ah, és aquest, ahir no l'he identificat. Ah, mira.
Sí, sí, va caracteritzat, però sí, sí, li han fet un favor físicament, vull dir,
sí.
El paper li fa sí al Sebastian Stan.
Sí, sí, perquè bé, sí que té retirada, vull dir que ja l'han caracteritzat bé, però és més maco aquest noi que en Donald Trump.
Sí, no, Donald Trump maco no seria...
No,
el descartem. Doncs bàsicament és això. També és una pel·lícula que arriba oportunament en un moment doncs, que hi ha les eleccions a principis de novembre i, per tant, recordar-te d'on ve i com va pujar la figura de Donald Trump.
Mm-hmm, molt bé. Doncs aquestes són les estrenes d'aquesta setmana. Bona pinta, molt bona pinta. I veurem com va i d'això també, com si es van omplint les sales, si Joker ajuda a omplir les sales o la mala premsa, doncs, juga en contra.
Jo crec que ja la setmana de Joker ha passat i amb totes les estrenes que hi ha aquesta setmana quedarà enterrada. Em dona aquesta sensació.
Aviam. Per cert, que s'ha anunciat fa poca estona, fa poques hores, de fet es va anunciar dimarts, que ja hi ha estrena per la sèrie de 100 anys de soledat a Netflix. A mi em fa una por això. 100 anys de soledat, en Gabriel García Márquez, que no havia volgut fer-ne pel·lícula i que ara em facin aquesta sèrie, a mi em fa una mica de por.
Sí, són aquestes coses que també esperen a l'home. Això és quan, per exemple, jo què sé, s'estreni o facin algun dia un remake de Regreso al Futuro, no? Que tant Bob Gale, el guionista, com Robert Zemeckis, el director, van dir que per sobre el seu cadàver. Malauradament, algun dia moriran aquests senyors. I aleshores, segur que faran un remake de Regreso al Futuro, però mentrestant, disfrutem-ho que no facin un remake i que tinguem les originals ahí impecables.
A veure, cinemes de proximitat aquest cap de setmana, per una banda, per la Frugell. Clar, hi ha el festival de cinema, el festival de jazz, i per això hi projecten el dijous, o sigui, avui a 9:15, la pel·lícula Bird, d'en Clint Eastwood. Val? Després, la resta del cap de setmana, hi ha la pel·lícula Solo para mí, dirigida per Valerie Donzelli. A Torroella, també Solo para mí, durant tot el cap de setmana. I a Begú, a veure, deixa'm veure, perquè aquest cap de setmana crec que no hi ha res i ja s'estan preparant per al festival de cinema de Begú, festival de comèdia. Per tant, aquestes són les pel·lícules que podem veure als cinemes de proximitat aquest cap de setmana. Ignasi, alguna cosa més?
Doncs ja està, ja ho tindríem tot avui.
Ja ho tindríem, doncs res, a descansar i a veure, tot el que quedi, tot el que hagi de donar, sí, els 3 dies que queden del festival.
Exacte, aquí a tope, acabarem a tope.
I tant. Va, que vagi bé, gràcies.
Una abraçada, adéu.
L'ex-huracà Kirk ja és història. Ens ha deixat cops de vent força importants durant la tarda.
com els 85 km per hora al Rocamaura, a l'Estartit, els 68 de Palafrugell o els 66 de Castell d'Aro. La boia de Begur, situada mar endins, va assolir una alçada d'onades mitjana de 2,5 metres, amb un pic màxim de 4 metres. Avui dijous esperem un canvi radical de situació. Ja de bon matí esperem núvols i temperatures més baixes. Al migdia podrien obrir-se clarianes, força tímides i durarien poc, per deixar pas als ruixats localment amb tempesta durant la tarda i el vespre. A la mar esperem vent de gregal, no molt destacable, amb encara una mica de mar de fons residual. De cara a demà divendres, el temps no acabaria de fer net i continuaríem amb un ambient més de tardor.
Moltes gràcies, Isaac Vilà, i moltes gràcies a tothom que ha fet aquest informatiu i també a tothom que ens ha escoltat. Nosaltres tornem demà a les 9 del matí amb tota l'actualitat del Baix Empordà. Ens podeu escoltar, ja ho sabeu, avui des dels estudis de Ràdio Palafrugell, també des de Ràdio Capital i en emissió a Ràdio Bisbal. Que vagi molt bé, tingueu molt bon dia.